Avui al Connectats parlem d'alimentació, de dietes, però no per perdre pes, sinó per saber com afecten a la nostra salut uns determinats productes, els anomenats ultraprocessats. Per això hem convidat a la doctora Mari Carmen Vidal Carou, que és catedràtica en nutrició i bromatologia, a més de directora del campus de l'alimentació de la Universitat de Barcelona. Mari Carmen, bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'entrada, com hauríem de definir els productes ultraprocessats? Quines són les seves característiques principals?
Bueno, aquesta és una pregunta una mica complicada perquè no existeix una definició legal, o sigui, ni una definició de consens del que són. O sigui, el que s'està parlant, però repeteixo, sense que hi hagi una definició legal, en la qual sempre deixa un cert marge d'incertidumbre, és de productes que habitualment tenen uns components que no són, diguem-ne, naturals, que no estan a la cuina, que no podem trobar a la cuina. O sigui, que a més dels productes que trobem a la cuina poden haver-hi, per exemple, determinats tipus d'ingredients i determinats tipus d'additius que normalment quan una persona cuina a casa seva no estan. Mm-hmm. Però, repeteixo, o sigui, no és una definició legal, no hi ha cap definició. Sí que hi ha una definició de processats. I a mi, de fet, m'agrada més, perquè aquesta sí que té una definició clara. I són productes que s'han transformat. O sigui que a partir d'unes matèries primeres s'han fet una sèrie de transformacions.
Val. En qualsevol cas, tant els uns com els altres, podríem dir que es caracteritzen perquè aporten moltes calories però tenen una baixa qualitat nutricional?
A veure, no es pot generalitzar, ¿vale? Perquè, per exemple, en el criteri que s'està fent servir entren productes molt diversos. En general, el que la gent entén per ultraprocessats i per processats són productes que solen aportar additius que no fem servir normalment quan cuinem a casa i fan servir també o poden fer servir més quantitat de greix, més quantitat de sucre o més quantitat de sal que la que farien a casa. Per això ja es pot entendre que, clar, podem tenir un producte fabricat a la indústria amb una quantitat de greix més alta que el que fem a casa o de sal, però les pràctiques culinàries al final també són una cosa molt particular. Hi ha gent que li agrada molt salat i, per tant, es pot trobar que un producte elaborat en una indústria alimentària tingui menys sal que un fet a casa. ¿Vale? Per quina raó s'estan qüestionant i per quina raó es qüestionen? Per un fet que de fet ja és conegut, i és que cada vegada consumim menys productes frescos. Uh-huh. O sigui, cada vegada recorrem més a productes elaborats. Vale? I el gran problema és aquest. O sigui, no és tant que aquests productes processats siguin tòxics, siguin perillosos. És que hem deixat de menjar productes frescos. I en els productes frescos normalment hi ha uns components que són les vitamines, que són molt importants, que solen ser, no es pot generalitzar a tots els casos, però solen ser més deficitàries en els productes processats, perquè els tractaments, d'alguna manera, doncs, també dificulten el que es puguin mantenir aquestes vitamines, aquests minerals. Aquest és un problema, i l'altre problema és el que deia, o sigui que en molts casos, no es pot generalitzar, però en molts casos hi ha més greix, més sucre o més sal.
En qualsevol cas, final, sí, endavant. Sí,
al final, el que hem de pensar és que el que s'ha dit sempre, que l'alimentació, quan més variada, millor, continua sent vigent. I el que hem fet, sense adonar-nos, i per comoditat, i per conveniència, o pel que sigui, ¿vale?, hem passat de menjar, o sigui, de preparar potser poc. Nosaltres vam menjar a casa a comprar productes preparats. I això es va en detriment del que deia, no? Uh-huh. De menjar més fruita, més verdura, més hortalisses, que és una mica on estem fallant des del punt de vista de l'alimentació. Aquella cosa que es diu de les 5 racions al dia de fruites i verdures, doncs poques vegades, o sigui, no es compleix. I continua sent una de les claus més importants de la relació entre alimentació i salut. O sigui, aquí no hi ha cap dubte que menjar més fruita i verdura és una pràctica saludable de prevenció de moltes malalties. Si deixem això, clar, perquè mengem altres tipus de productes, estem entrant en un risc.
Clar, perquè hi ha qui no considera aquests tipus d'aliments, no els consideren precisament aliments. Què hem de dir, això?
No, el que no es considera, a veure si jo ho he entès bé, el que no es considera aliments són que a vegades en aquest tipus de productes es fan servir ingredients que no trobem, el que deia abans, que no trobem a la cuina, per exemple. Nosaltres a la cuina no treballem amb metilcel·lulosa, per exemple, digo palabrotes, o amb caseïnes, o amb proteïna hidrolitzada, o sigui, que són un tipus d'ingredients que es diuen tècnicament productes intermedis, que es fan servir en aquest tipus de productes per exemple, mantenir una textura determinada, o per donar-li unes característiques organolèptiques, organolèptiques vol dir sabor, color, olor, aroma, vale, determinades, o per mantenir-les, perquè, clar, aquí hem de pensar una cosa, o sigui, si volem unes característiques d'aquest tipus sensorials dels aliments que aguantin un temps, no és el mateix quan el fas a casa i el cuines i el mateix dia o el dia següent te'l menges. Si això s'ha d'aguantar un temps d'almacenatge o del que sigui, clar, necessites assegurar-te que el producte, quan arribi al consumidor, estigui bé.
Mm-hmm.
O sigui, els productes en si, el missatge jo crec que és que els productes en si no són ni nocius ni perillosos per si mateixos. El que és perillós, el que és no recomanable, el que no s'ha de fer és menjar això contínuament, cada dia.
Clar.
Vale? O sigui, poden formar part d'una dieta, sí. Si fossin tòxics i perillosos, no estarien al mercat. O sigui, hi ha una legislació alimentària que és molt, molt potent i no permetria que un producte tòxic estigués al mercat. O sigui, es retiraria de seguríssim. El que és perillós, torno a insistir, és que no podem basar la nostra dieta en productes d'aquest tipus. No passa res perquè el prenguis de tant en tant. Un dia de gust o no tens temps o el que sigui, no? Però que la nostra dieta es basi en aquest tipus de productes només és el que no és recomanable. En
mm-hmm. Efectivament, perquè les conseqüències, si la dieta majoritàriament està formada per aquest tipus de productes, les conseqüències en la nostra salut crec que les coneixem, des de l'obesitat a la diabetes,
la diabetes,
clar,
cardiovascular...
Però és que, a més, ara un estudi...
Deixa'm que afegeixi una cosa.
Digues.
O sigui, les mateixes relacions tindries si, en lloc de fer productes processats per la indústria, fas contínuament una dieta a casa on no incloguis frutes, verdures i hortalisses. O sigui, al final, el valor dels aliments és... l'efecte dels aliments és pels seus components.
Mm-hmm.
O sigui, si nosaltres posem exceso de sal, exceso de sucre i excés de greix saturada en aliments cuinats a casa, tindríem el mateix problema.
Clar, deia que aquestes conseqüències que ja hem sentit a parlar més sovint, s'hi ha d'afegir el que ha demostrat un estudi que s'ha fet al llarg de 10 anys en persones adultes al Brasil, i és que afecta el deteriorament cognitiu, és a dir, a la nostra salut mental.
Lo de la salut mental no estic tan al cas, o sigui, però segurament sí. És que una mala alimentació... Una mala alimentació al final afecta tot, perquè l'alimentació no oblidem, o sigui, el nostre organisme, jo sempre explico a classe que li has de donar el material perquè fabriqui els seus propis components. Si nosaltres no li donem el material que està en els aliments, no pot fabricar, i per tant, pues, repeteixo, no conec aquest estudi en concret, però si no aportem materials perquè puguin sintetitzar-se neurotransmissors, les cèl·lules, les neurones, les molècules bioquímiques que participen en tots els processos fisiològics, si no donem aquest material, segur.
Sí.
Ja, o sigui, el tema de les relacions entre alimentació i salut és curiós com han evolucionat. O sigui, fa un temps només ja sabien els problemes de salut derivats de la mancança. Vale? Llavors parlaven del dèficit de vitamines, parlaven del dèficit de proteïnes, etc. No? I això es va donar un tomb importantíssim quan es va veure que l'excés també donava lloc a problemes.
Clar.
Per tant, ara estem vivint. Segons com mengem, podem juntar les dues situacions, perquè no és estrany que persones que siguin obeses i que tinguin problemes de diabetes, de cardiovascular, al mateix temps, tinguin mancança d'àcid fòlic, d'una vitamina o de vitamina C. M'entens? Per tant, ara es poden donar les dues situacions.
Mm-hmm.
Ara que estem en el moment que hi ha més quantitat d'aliments en el mercat, segurament és quan fem les pitjors seleccions.
Clar.
I això ja és una responsabilitat final de cadascú, eh?
Sí, de la seva
formació i del que sigui. Sempre dient que, clar, ara que hi ha tanta diversitat, és més important que mai que hi hagi una bona educació alimentària, o sigui, i basada en ciència. perquè clar, es diuen moltíssimes coses d'això, no? Ja ho sabem.
Es diu, per exemple, que als Estats Units i al Regne Unit un 60% de la ingesta prové dels que nosaltres havíem considerat productes ultraprocessats. Quina diries que és la situació que tenim ara mateix a Catalunya i a Espanya?
Jo, no he pogut revisar-lo, no sé la xifra, però sí que sé, perquè s'havia fet un estudi fa un temps també, que, per exemple, en la dieta dels espanyols, en aquest cas era de tot l'estat, els productes que més aportaven sal a la dieta eren els processats, precisament. Però la sal, o sigui, el tema de la sal és Europa, Espanya és un dels països on es consumís més sal de tota Europa. I d'aquesta sal que es consumia, diguem, a Espanya, la major proporció venia de productes processats.
I llavors, la famosa dieta mediterrània està perdent pes davant d'aquests productes que trobem fàcilment i que són assequibles?
Pues sí. En aquest cas la resposta és fàcil. Clar, la dieta mediterrània es basa en uns productes que siguin... està molt basada en productes d'origen vegetal i en productes frescos i de proximitat, i aquests productes no tenen per què complir en això. La desviació està en cap per comoditat, o sigui, al final és més còmode recórrer a un producte preparat moltes vegades que no que tinguis que partir tu de les matèries primeres a casa per fer-lo. Perquè els productes processats són això, no? El problema està que per tenir tanta varietat de productes elaborats acabem menjant més d'aquest tipus de productes que poden aportar més greix, més sucre, més sal, repeteixo, que no de productes a base de verdures i hortalisses i llegums, que m'he deixat els llegums abans i és molt important.
Sí. Precisament...
La dieta mediterrània precisament es basa en això. O sigui, és una dieta molt rica en productes d'origen vegetal i com s'estan abandonant per aquest altre tipus de productes, doncs sí, l'estem deixant una mica de banda, sí.
I les dietes, per exemple, la dieta vegetariana, en les seves diferents variants, que molta gent pot associar a una dieta més saludable, hi ha un estudi recent de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona que conclou que la sal i el sucre que s'afegeixen a alguns d'aquestes alternatives vegetarianes que estan processades empitjoren el seu valor nutricional. Vaja, que la conclusió seria que menjar-se un bistec és més saludable que una hamburguesa de tofu.
Aquí hi ha una contradicció molt forta, ¿vale? Perquè aquests productes, aquestes anàlegs, que jo li dic anàlegs sucedanis, anàlegs de les productes càrnics, és un exemple que si tinguéssim una definició d'ultraprocessat encaixaria però a la perfecció, ¿vale? Perquè, evidentment, a partir d'un vegetal, tenir un producte que sembli i que sàpiga més o menys a car, això és que hi ha molta tecnologia, d'acord? La sal té els seus efectes, vingui d'on vingui, ¿vale? És veritat, aquests productes tenen sal, però és que les hamburgueses convencionals també tenen, i a sobre a casa se li posen. O sigui, jo no diré, no aniré a dir que tothom ha de canviar aquest tipus de productes, ni molt menys, eh? Aquest tipus de productes poden ser una alternativa més. ¿Vale? Si tu estàs acostumat a menjar carn cada dia, que no és lo recomanable, és més bo menjar aquest tipus de productes que no menjar carn cada dia. Ara, si tu, en lloc de menjar aquest tipus de productes, agafes les fonts originals i agafes els llegums i agafes la verdura i les hortalisses i les menges sense aquesta preparació addicional, encara és millor. M'explico? És que en xatxa, o sigui, al final... És que és important això, o sigui, no són els productes, no podem demonitzar un producte, o sigui, el producte no és el culpable és la freqüència en la que mengem aquest producte i de què depèn això. Ho sento molt, però al final depèn de les persones, que poden no tenir formació, poden estar, induïdes per publicitat, o sigui, tot això podem entrar, no? Però al final no hi ha un producte que sigui el culpable, que sigui el demoni. La mala pràctica la fem nosaltres, quan a l'hora d'escollir el menjar, escollim sempre un tipus de producte determinat. Sí, no li passarà res a ningú perquè es mengi una hamburguesa de tofu, en absoluto. Ara, si em dius, una hamburguesa de tofu cada dia, home, doncs no. De la mateixa manera que t'hi diria, un bistec cada dia, doncs no. No cal. no cal.
Abans, i ja acabem, feia referència al tema de la legislació. Tenint en compte aquests efectes que provoquen la nostra salut, l'abús d'aquest tipus de productes, des de la indústria i des de les polítiques, es poden fer més coses?
A veure, des de la indústria alimentària, evidentment, i tampoc no hem de satanitzar, que és una indústria, pues, com a totes, que evidentment té ànim de lucre, perquè és una indústria, però tampoc volen intoxicar la població. Això és d'entrada. Des de la indústria, i jo em consta que s'està fent, reformular, anar millorant la formulació, o sigui, anar substituint en la mida del que sigui possible greix saturat per un altre tipus de greix més saludable, reduint la quantitat de sal, reduint la quantitat de sucre. Això es diu reformulació i és una cosa que s'està fent i que s'ha d'impulsar des de les administracions. Des del punt de vista de la política, pues no ho sé. No ho sé perquè al final l'acte de menjar també és un acte lliure. Jo no sé si ens poden...
Home, depèn, perquè hi ha molta gent que potser... Que dic que depèn perquè també moltes vegades la situació d'algunes famílies no és la més òptima per estar triant,
vale.
No?
Vale, això
per
sí.
Les capacitats econòmiques de cadascú.
Sí, tens tota la raó, que està bastant no havia pensat. Evidentment, o sigui, el que no té sentit és que els productes més saludables siguin més cars. No per aquí, no? O sigui, estem d'acord. Això sí que es pot fer des del punt de vista de la política, ja sigui, bueno, per la via que sigui, o sigui, o baixant IVA, o modificant preus, o ajudant de la manera que sigui, però el que no té sentit, certament, és que els productes més saludables siguin més cars, perquè això, a més, perjudica especialment a les famílies més vulnerables des del punt de vista socioeconòmic, que són, a més, les que, segons les dades que es disposen, a Catalunya, a Espanya i a tot el món, és en aquestes poblacions amb nivell socioeconòmic més baix on hi ha més incidència d'aquestes malalties que es diuen precisament malalties de l'opulència, o sigui, de l'accés d'aliments. No deixa de ser també una contradicció curiosa, no?
Doncs, Mari Carmen Vidal Carou, catedràtica de Nutrició i Bromatologia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda al Connectats i que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda.